Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde.
Molt bon dia, us saludem com fem habitualment els divendres periòdicament per parlar en aquest espai amb l'alcalde de Vilafranca, en Francisco Romero, sobre temes de política municipal, el que hagi estat d'actualitat doncs, aquests darrers dies. El saludem, senyor Francisco Romero.
Moltes gràcies, bon dia. Molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Parlarem de diverses qüestions que tenen a veure amb aquesta actualitat a nivell municipal. Des de la darrera vegada que vostè va ser en aquest espai, hi ha hagut ple a l'Ajuntament de Vilafranca, un ple, tots ho són d'importants, però evidentment aquest potser tenia una certa rellevància especial perquè tocava temes importants per a la ciutadania també, com són el de les ordenances i els preus públics. Ens en podria fer una valoració i després podem entrar en algun tema puntual perquè hi ha hagut algun que ha aixecat potser més polseguera, com és evidentment el de la taxa de la brossa. No? Però quina valoració en fan des de l'equip de govern d'aquesta doncs, aprovació dels de les ordenances? Perdó.
Sí, com diu Sergi, l'octubre ja és habitual no? de poder fer el debat de les ordenances, que de fet són, des del punt de vista de l'Ajuntament, són els ingressos, que justament ara ja, amb els grups municipals que així ho han plantejat, ja estem començant a treballar els pressupostos, no? Que és com apliquem aquests ingressos. Formant part del programa de govern, vam manifestar que mantindríem durant tot el mandat una vinculació a l'IPC, que en aquest cas és l'IPC del mes de setembre, i així ho hem traslladat als impostos, i amb aquesta visió hem treballat tota la planificació d'inversions fins al 2027, tot el que estem fent, tant a nivell d'equipaments, com a nivell d'espai públic, com a nivell de serveis. I el que sí que hi ha, i sí que va mereixer, i crec que està passant a tot el món municipal, és respecte a la taxa de residus, perquè estem condicionats per dos temes, dues qüestions que determinen la taxa. La taxa no pot ser deficitària, i ara teníem una taxa vinculada al servei actual que presta la Mancomunitat Penedès Garraf, i que és un contracte que la Mancomunitat ja fa anys que ha estat treballant la seva licitació, va adjudicar, i és un contracte que puja a nivell de grans números, estem parlant d'uns més de 2 milions d'euros anuals en conjunt. No? Això ens porta a actualitzar la taxa, i a més ho has de fer amb una aproximació que estigui en línia amb la directiva europea i la normativa, que és també un altre requeriment, el segon, que s'ha d'aproximar a la generació. No? Clar, amb la generació ara mateix no tenim dades, però sí que és veritat que amb una aproximació per metres quadrats i per consum d'aigua, que és el que han fet la gran majoria d'ajuntaments, i amb això hem seguit les recomanacions d'altres institucions, doncs hem fet aquesta proposta. I amb això vam anar al ple. Malauradament, això suposa un esforç per totes les famílies. En el cas hem intentat, amb aquesta aproximació de mutu acord amb tots els grups que han volgut treballar aquest nou model doncs, i conscients del nou contracte de la Mancomunitat, el 84% més o menys de les famílies suposarà 6 euros al mes d'increment com a màxim. Aquest és el paràmetre que hem intentat amb aquest esglaonat. És un esforç, però malauradament, com s'està seguint a través dels mitjans de comunicació, els que ja van tenir el contracte l'any passat ja van fer l'increment de l'any passat. Nosaltres l'any passat no ho podíem fer i la intervenció general va dir que no podíem fer una modificació sense tenir un nou contracte. I aquest any doncs, ja és el pas que hem hagut de fer i va ser un dels temes que jo estic seguint una mica, perquè ara a l'octubre tots els ajuntaments ho estan fent. No?
En tot cas, és un nou model també de recollida de la brossa a Vilafranca que s'implementarà a partir del gener, que també comportarà, a banda d'aquest cost econòmic per a les famílies, que s'ha d'adaptar, com dèieu, al cost del servei, també comportarà un canvi d'hàbits, podríem dir, a l'hora de com es gestiona des de casa per part del ciutadà també el tema de la brossa. No?
Sí, això que dius és molt important, és la clau de volta de tot. Un nou contracte que, quan he anat dins de l'alcaldia de proximitat als barris i la gent es queixa dels camions que embruten, aquest és un primer tema, que és la inversió que ha de fer, que inclou el contracte de nous camions, nous contenidors. Els contenidors, seguint la normativa europea, portaran una funcionalitat nova, que és la identificació. De manera que el ciutadà, les famílies, es podran anar identificant cada vegada que utilitzin un dels contenidors I així començarem a tenir dades pel que fa a l'ús dels contenidors i del reciclatge. I de moment no plantegem tancar els contenidors, pensem que amb l'experiència que han tingut d'altres ciutats, primer hem de començar a treballar aquest desplegament del nou contracte mica en mica, que sigui fàcil aquesta gestió del canvi, i amb aquestes dades doncs el proper any ja començarem a plantejar més detall de bonificacions en funció de les identificacions. No? És el model que ens ve determinat per Europa, on ens està dient que hem de traslladar el cost al ciutadà, perquè ha de ser conscient del preu que significa el residu, i això és un tema que aplica a tots els països d'Europa. I després el nou contracte doncs, ens està aplicant, si heu vist tots els ajuntaments, increments doncs, molt grans. Alhora que venim d'un contracte de la Mancomunitat, segons ens han explicat, que ve de molts anys de pròrroga. Ha estat molts anys amb una foto congelada, no?, d'inversió, també de l'equip professional. Clar, posar això al dia, més les noves inversions que s'han de fer i els nous sistemes, inclourà això que comentem. I després també la part de comerç i grans generadors, un porta a porta. No? Aquests són, és una mica el paràmetre.
Els dos models una mica
grans. Dos models.
Com dèiem, en el ple, a banda d'aquest tema de les ordenances, també hi havia altres qüestions que es van aprovant i que es van anar debatent. Darrerament, una de les opcions o de les propostes que heu fet des de l'equip de govern és anar mirant de millorar també l'espai urbà a Vilafranca. S'han fet diferents accions en aquest sentit i també Vilafranca, com ja havia fet anteriorment, suma el projecte aquest de Llei de Barris i aquí pot haver-hi també una aposta important, no?, a l'hora de fer accions en diferents punts de Vilafranca. Van sortir diferents qüestions de reurbanització o d'urbanització de punts, però també vinculats alguns a la Llei de Barris.
De fet, aquest concepte de Llei de Barris, que ve de l'època del Pasqual Maragall, sempre m'ha agradat ja com a regidor d'urbanisme i per això doncs, intentem que cada barri tingui una millora d'espai públic, però acompanyat també de programes d'inserció laboral i d'acompanyament adreçat als més joves, en polítiques d'habitatge, de serveis, amb subvencions perquè els particulars puguin millorar els seus habitatges. Clar, tot això que hem anat fent amb els recursos municipals, doncs, quan el govern de la Generalitat ha decidit tornar a posar en marxa la convocatòria de Llei de Barris, teníem un projecte molt madur que inclou tot el que és l'entorn des de l'Avinguda Tarragona fins al carrer Balmes, arribant fins al Pere el Gran i General Prim, o sigui, tota aquesta illa que inclou moltes finques on, malauradament, doncs, són finques on la majoria no té ascensors, on són finques que hem vist i són paràmetres que compleix la Llei de Barri, que des de darrers 100 anys la gran majoria no ha fet cap tipus de reforma, on tenim també habitatge buit, un percentatge més alt que la mitja, de manera que tots aquests són paràmetres de la Llei de Barris i que van també en la línia que nosaltres hem anat treballant des de l'Ajuntament, com és la millora del propi carrer Sant Pere, amb aquestes subvencions que comentàvem de sostenibilitat i de rehabilitació i accessibilitat, i sobretot també començar a rehabilitar l'antic hospital, un espai estratègic, un espai a prop del centre, que pot recolzar molt tot el que s'està fent al centre, al voltant del Vinceum, les millores que s'estan fent, i que és un espai que fa anys que no té ús, que estem parlant de pràcticament 3.000 metres quadrats al voltant d'un claustre que és preciós. I tot això ens ha estat relativament fàcil, amb una feinada, això sí, de tot el nostre equip tècnic municipal, doncs presentar aquesta proposta. També he vist que hi ha moltes propostes, hi haurà diferents convocatòries, treballarem per aconseguir els recursos el més aviat possible, però és veritat que nosaltres no aturem aquest projecte i, de fet, el carrer Sant Pere ja el tenim. És un projecte que durant el 26 ja el començarem a fer. I dins de les polítiques d'habitatge i amb els treballs que estem fent, ja començarem també a fer actuacions en el propi àmbit, de manera que això també ens dona punts. per seguir, per treure, si ens donen la proposta, això serà un accelerador, no?, de tot el que les línies que plantegem.
Sí. Parlava vostè d'aquest antic hospital, hi ha diverses propostes o diferents idees sobre el que s'hi pot fer allà, no sé si hi ha algun tipus de projecte més o menys definit o encara també s'està acabant per intentar arribar a un consens dins del mateix consistori per veure què s'hi pot fer en aquest espai.
Clar, aquí és important una mica també els programes electorals, no?, amb els que vam anar a les eleccions l'any 2023, hi ha diferents propostes, com tu dius. Ara també el plantejament que he fet és, estem en un projecte de llarg recorregut, amb una inversió total, segons els estudis previs que hem fet, de més de 10 milions d'euros. Això ens recorda molt una magnitud similar al Vinseum. De manera que haurem de fer mica en mica. I el que volem plantejar és que hi hagi aquesta unitat d'acció municipal, que això ens va molt bé per cercar recursos i sumar, i plantejar-nos una primera fase, que de fet ja estem parlant d'un pressupost de més de 4 milions d'euros, i aquí hi ha un gran consens, perquè tots estem d'acord que hem de començar a una rehabilitació, que aquesta primera fase sobretot actua en una zona que no està catalogada, vull dir, és una zona on hi ha algunes oficines municipals i no compleix normativa als diferents nivells, vull dir, de pública concurrència, els saltells que hi ha allà. Allà podem actuar, podem fer una sala d'actes preparada, i després també actuacions d'urgència pel que fa a les humitats, pel que fa a les teulades, i això ja és aquest pressupost, o sigui, més de 4 milions d'euros, que sumant tota la resta de temes de foment del comerç, tot això que hem plantejat, ja ens estem anant als una mica més de 10 milions d'euros, que seria el conjunt d'aquesta proposta que hem presentat a la convocatòria de la Generalitat.
Déu-n'hi-do. Parlàvem d'aquest antic hospital, però també hem de parlar del actual hospital, i n'hem anat parlant darrerament i sembla que en continuarem parlant per diferents factors, no? Bàsicament perquè aquests darrers dies han anat sortint o han anat apareixent a nivell d'informació doncs, algunes queixes d'usuaris, algunes reclamacions també a nivell de treballadors, al voltant del funcionament de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, en quant a que manquen potser professionals, sobretot a nivell d'equip mèdic, i hi ha unes certes situacions de tensió. Però, a més, s'hi ha afegit aquesta setmana, ja a nivell de Consorci Sanitari del Penedès-Garraf, aquesta decisió que anunciava l'Ajuntament de Vilanova de moment sortir del que és el Consell Rector, però que es plantegen abandonar el Consorci. No sé, suposo que és una situació, l'excusa, podríem dir, o el motiu, és una modificació de l'horari de la cafeteria, que sembla una mica allò un motiu una mica així enganxat amb pinces, però potser sí que realment més de fons hi ha el tema del funcionament del propi Consorci Sanitari. No?
Sí, nosaltres sempre diem que en aquells temes on no tenim competències hem de demanar els serveis que ens mereixem, i això aplica quan parlem del transport, aplica quan parlem de l'educació i aplica quan parlem de la sanitat. La sanitat, hem d'explicar que com en totes les qüestions hi ha uns antecedents. Aquí va haver ja una proposta de l'any 2015 de la Generalitat que va decidir en diferents zones de Catalunya començar a estudiar fusions, no? Fusions entre àrees sanitàries. El 2015 el govern de la Generalitat ja ho va estudiar, el govern d'aquell moment, i el 2019 el govern que hi havia ho va aprovar en el seu Consell de Govern. Clar, l'Ajuntament de Vilafranca i el de Vilanova i el de Ribes, el que van aprovar els seus plenaris doncs, era que d'acord als estatuts nomenaven una persona, però que són persones que estan acompanyant una majoria que és el CatSalut i que és la Generalitat. Nosaltres sempre hem dit el mateix, que una operació com la que es va fer de fusió no tenia sentit, i això forma part de tots els debats que hem fet en el seu moment, sense un acompanyament d'una inversió plurianual, i no només d'una inversió, que això s'ha anat fent, sinó també d'una planificació de serveis, de manera que els professionals tinguin els equips que han de tenir, els recursos que han de tenir, i després les inversions, els manteniments, les ampliacions. S'ha fet inversió, però és veritat que els percentatges haurien de ser una mica més alt d'acord a les necessitats que hi ha amb l'esperança de vida, amb la situació actual. Nosaltres, tal com manifesten els professionals, el comitè, els usuaris, el que demanem és això, és a dir, nosaltres vam ser ja molt escèptics respecte a aquesta proposta, perquè l'Alt Penedès té una dinàmica diferent del Garraf, era una història diferent, i ara raó de més per manifestar que el que ha de fer la conselleria és plantejar aquests temes independentment d'aquests temes singulars més de Vilanova i aquests temes. Però nosaltres estarem allà defensant amb fermesa els serveis que ens mereixem i així ho anirem treballant i ho adrecem al Consorci i a la Conselleria.
Doncs se'ns ha acabat el temps, senyor Francisco Romero, moltes gràcies per aquestes explicacions i estarem pendents, evidentment, de com van aquestes demandes al voltant d'aquesta necessitat de que hi hagi aquests serveis públics essencials. Hem parlat de que l'habitatge ho és, l'educació ho és, la sanitat, evidentment, també, i caldrà veure doncs, què es pot fer perquè l'Hospital Comarcal també de l'Alt Penedès pugui millorar el seu funcionament. Moltes gràcies, senyor Francisco Romero.
Moltes gràcies i bona castanyada a tothom.
Això mateix, igualment.